L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació un dia més de qui us parla. Domènec Ramal, a l'hora de donar-vos la benvinguda a una nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimarts, primer dia del mes de desembre, temps d'actualitat que com és habitual i diàriament obrim avançant el sumari de continguts en titulars, un temps d'informació que avui encetarem parlant del ple municipal i de les instàncies de l'equip de govern d'Esquerra d'Amposta que han aprovat eliminar els noms i símbols feixistes que encara queden a la capital del Montsià, una acció que anirà també acompanyada de la necessària informació i suport al veïnat afectat. Una desena de sondes mostregen la inundabilitat de l'Encanyissada per un control més eficaç del mosquit al Delta. El nou sistema de mesurament permet als tècnics del Copate disposar d'informació a temps en real per atacar les larves. Santa Bàrbara participa al 5è Congrés d'Oliveres Mil·lenàries de les Terres del Sénia, celebrat a Traiguera. El gerent de l'Agrícola del Camp, en representació de Montebre, va fer una xerrada sobre l'afectació de la mosca de l'olivera als cultius. I els ports de Palamós, Roses i La Ràpita tanquen la temporada creuerista i ho fan amb el rècord de 43.100 passatgers. Les 50 escales registrades als ports de la Generalitat generen un impacte econòmic de 3 milions d'euros al territori. A Deltebre, el centre de formació Lopont continua amb la seva tasca de formació i inserció. I al Canai, les cases, dijous que ve, faran el tradicional acte d'encesa de l'enllumenat nadalenc. Aquestes són algunes de les propostes més destacades a l'informatiu d'avui dimarts. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, el recorregut informatiu del dia l'obrim avui a Amposta, el ple municipal de la capital del Montsià i instàncies de l'equip de govern d'Esquerra d'Amposta han aprovat eliminar els noms i símbols feixistes que encara queden a la capital del Montsià, una acció que a més anirà acompanyada de la necessària informació i suport als veïns afectats. El ple municipal va aprovar també d'altres mocions presentades pels grups amb representació a l'Ajuntament Ampostí. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha decidit abolir els noms feixistes que encara queden en alguns carrers de la capital del Montsià. Així es va decidir en el ple municipal celebrat per l'Ajuntament, on el grup municipal en majoria, Esquerra d'Amposta, portava ja 20 anys reivindicant que es tirés endavant aquesta substitució, especialment de dos carrers, Ruiz de Alda, que fou el fundador de la Falange, i de García Morato, un aviador franquista. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
És que des dels anys 90 portàvem presentant una moció per a canviar els carrers en noms feixistes que encara quedaven a la ciutat. Concretament, reivindicàvem sobretot dos carrers, que era Ruiz de Alda i García Morato, i avui hem tornat a presentar aquesta moció i jo crec que és històric perquè després de molts anys de presentar-la s'ha aprovat. Farem, evidentment, intentant evitar totes les molèsties que puguen tenir els veïns.
En l'aprovació d'aquesta moció també s'obliga a retirar de les façanes dels edificis de protecció oficial l'antic cartell amb el jou i les fletxes de l'època franquista. Durant el ple també es van aprovar altres mocions, algunes d'elles presentades pel Partit dels Socialistes, com la rebaixa de l'IVA cultural, o que també l'Ajuntament de la ciutat obri les portes almenys un cop a la setmana per la tarda. També es va aprovar la moció conjunta de tots els grups municipals per demanar que no es retiri cap ambulància a les Terres de l'Ebre, i també una moció del grup municipal de Plataforma per Catalunya per estudiar la elaboració d'un pla director de drenatge urbà a Amposta. També el regidor de Plataforma per Catalunya va denunciar en el punt de precs i preguntes una irregularitat administrativa, ja que l'Ajuntament hauria pagat 40.000 euros de llum a una empresa privada, concretament a una concessió d'un bar al parc dels Giribecs.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I no abandonem encara el municipi d'Amposta perquè una desena de sondes instal·lades a l'entorn de l'Encanyissada, al Delta de l'Ebre, Amposta, controlen els nivells d'inundació de les llacunes. Les sondes envien informació detallada i contínua del lloc on s'ubiquen amb tecnologia mòbil GPRS per satèl·lit. Es tracta d'unes dades fins ara impossibles d'aconseguir per la inaccessibilitat de l'Encanyissada. Aquest nou sistema de mesurament permetrà millorar el control i l'eficàcia de la lluita contra el mosquit al Delta, perquè es pot actuar contra les larves més acuradament, un aspecte que va destacar el president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, del COPATE, Joan Castor Gonell, que va recordar la gran afectació que el mosquit té en les poblacions de la zona del Delta. El projecte ha estat finançat per la Diputació de Tarragona amb més de 17.000 euros. El mirador de l'Encanyissada, Amposta, ha estat el punt escollit per presentar ahir dilluns aquest nou sistema de mesurament destinat a la millora del control del mosquit al Delta de l'Ebre, el sistema que funciona, com dèiem, amb unes ondes de nivell que s'han col·locat en punts estratègics i inaccessibles des d'on envien informació del grau d'inundació del terreny. Les ondes estan numerades i geolocalitzades i permeten afinar la informació sobre quina superfície concreta de terreny està inundada i, per tant, assenyalar el possible desenvolupament de les larves. Tal i com explicava la biòloga del COPATE, Montse Macià, el mosquit més agressiu del delta, l'Ocleroptatus caspius, posa els ous al fang, però no es generen les larves fins que no s'inunda el terreny. Costa prospectar cada focus on es desenvolupen les larves i gràcies a les sondes podem saber a quina distància i en quin estat estan. Si hi ha aigua, hi haurà larves i podrem actuar, explica Macià. La biòloga i tècnica del COPATE explicava com es podrà millorar l'actuació contra les larves de mosquit al Delta gràcies a aquest nou sistema de mesurament de la inundabilitat amb sondes. Montse Macià.
Que hi haguen zones en les que encara no arriba la inundació, però altres que sí, en aquestes que sí que arriba la inundació, s'estan desenvolupant larves. Podem fer un tractament en aquest lloc en concret, en lloc de fer-lo en general a tota la bassa.
Aquesta actuació ràpida i més ajustada a les necessitats de cada moment evitarà els tractaments amb avioneta, l'única actuació que fins al moment es podia fer per tractar aquesta problemàtica. El sistema de mesurament també permet saber el nivell i la durada de la inundació i per aquest motiu aporten més precisió a l'hora de delimitar les zones a tractar. Fins ara les dades es basaven en estimacions sobre les dades recollides en prospeccions a 4 punts de l'Encanyissada. Per la seva banda, i com anteriorment comentàvem, el president del COPATE, del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, agraïa la inversió de la Diputació de Tarragona en un projecte que, diu, millorarà la situació de la població del Delta davant la problemàtica del mosquit. Joan Castor.
És una inversió que li agraïm molt a la Diputació que m'ho hagi finançat, perquè això ens permetrà en un espai natural com l'Encanyissada, on l'accés és restringit, lo poder accedir per a controlar els nivells de l'aigua, que és el que ens provoca les eclosions de mosquits, sobretot a les poblacions més properes. En aquestes sondes el que ens permetrà és a temps real i diàriament tindré totes les dades dels nivells de l'aigua. No? Com el temps de reacció per a poder controlar el mosquit són limitats, la veritat és que podrem fer un més bon treball pel tema de controlar els mosquits i, per tant, un millor servei als pobles del Delta, tan afectats com tots sabeu pel tema del mosquit.
Amb la col·laboració de Vodafone, l'empresa Netports SL ha estat l'encarregada d'aquest projecte amb un pressupost total de 17.546 euros, un cost que ha estat finançat per la Diputació de Tarragona. En la presentació, la diputada de Medi Ambient de l'ENS provincial, Imma Costa, destacava la importància de poder desenvolupar un projecte que buscava concretar-se des de fa més de 20 anys.
2200 jornades gastronòmiques de la Clementina. Del 20 de novembre al 20 de desembre, a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. 2200 jornades gastronòmiques de la Clementina.
L'informatiu en mute.
I anem ara cap a Santa Bàrbara, municipi que participa al 5è Congrés de les Oliveres Mil·lenàries del Territori del Sénia, celebrat a Traiguera. El gerent de l'Agrícola del Camp, en representació de Montebre, va fer una xerrada sobre l'afectació de la mosca de l'olivera als cultius. Molins i cooperatives de Santa Bàrbara, La Galera, Godall i Ulldecona també hi van ser presents per recollir els diplomes que certifiquen l'elaboració de l'oli de les oliveres mil·lenàries. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La Mancomunitat de la Taula del Sénia, en col·laboració amb d'altres institucions, va celebrar el passat divendres 27 de novembre el seu 5è congrés al Santuari de la Font de la Salut a Traiguera. El congrés va ser inaugurat pel tinent d'alcalde de Traiguera, Kevin Salvador, la presidenta de la Mancomunitat, Ernestina Borràs, i el secretari autonòmic d'Agricultura de la Generalitat Valenciana, Francisco Rodríguez Mulero. L'actualment assessor de la Mancomunitat, Jaume Antic, va encetar el torn de xerrades parlant de la marca de garantia olifarga mil·lenària. Tot seguit, el gerent de l'Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, Josep Lluís Cardona, juntament amb David Pla de la cooperativa Alborades de la Jana, ho van fer de la lluita contra la mosca de l'olivera, tant en l'afectació com amb els mètodes emprats al territori català com en el valencià. Després d'una pausa, Joan Molina, propietari i director de Olis Cortijo Espíritu Santo de Jaén, va parlar del cultiu i de la elaboració d'olis d'alta gamma, mentre que Maria Teresa Adell, gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, explicava un projecte de recuperació d'oliveres monumentals al terme de Vallibona. Tot seguit, Francisco Rodríguez, secretari autonòmic d'Agricultura de la Comunitat Valenciana, exposava la seva visió de la situació de l'agricultura a la Comunitat Valenciana i les perspectives de futur. Actes seguit es va lliurar un diploma als propietaris de les oliveres mil·lenàries d'on s'ha obtingut l'oli certificat d'oliveres mil·lenàries del territori del Sénia i també als 8 molins que ho elaboren. Agustí Romero, de l'IRTA, i del panell de tasts de Catalunya, Joan Baseda, de la DO Baix Aragó, van dirigir després dos tasts, un d'oli farga mil·lenari i un altre d'empeltre. La tarda es va dedicar a la part cultural i paisatgística de les oliveres mil·lenàries i va començar amb la xerrada de Linarejos Cruz, funcionària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport Espanyol, que va parlar del Premi del Paisatge del Consell d'Europa. Cristina Sánchez, col·laboradora del mateix organisme, va explicar el projecte de ruta de les oliveres a Espanya. Després d'elles es va tractar de les investigacions sobre la Via Augusta Romana a càrrec de Ferran Arasa, professor de la Universitat de València i del grup de recerca d'oliveres mil·lenàries d'Ulldecona. En total, els assistents en aquest 5è Congrés de les Oliveres Mil·lenàries, que es va dur a terme a Traiguera, va a convocar 81 persones, superant totes les xifres anteriors. A més, al matí s'hi van sumar unes 25 persones més durant l'acte de lliurament dels diplomes de reconeixement als propietaris de les finques de les que es van recollir les olives per elaborar l'oli certificat d'oliveres mil·lenàries del territori del Sénia i també als 8 molins productors, és a dir, al Molí de la Creu de la Galera, a Comón d'Ulldecona, les Alboredes de la Jana, Montebre de Santa Bàrbara, Cerval de Traiguera, Cooperativa de Godall, la Cooperativa de Càlig i també a Oli del Mas de Traiguera.
Gràcies, Josep. Parlem ara de ports, del de Palamós, concretament del de Roses i del de Sant Carles de la Ràpita, que han tancat la temporada creuerista, la temporada de creuers 2015, i ho han fet amb la xifra rècord de 43.100 passatgers, un 1% més que l'any anterior, el 2014, han registrat en total 50 escales, les mateixes que l'any passat. L'activitat ha generat un impacte econòmic estimat de 3 milions d'euros en el conjunt del territori. Tot i que els viatgers han augmentat a Palamós amb un increment del 6% i a la Ràpita, on s'ha registrat el doble de visitants que l'any passat, Roses ha tingut una davallada de pràcticament el 60%. El govern de la Generalitat confia que l'any que ve, amb la declaració de port Schengen a Palamós, s'incrementa el nombre de creueristes i això suposa un revulsiu econòmic, social i de modernització. El creuer Crystal Serenity serà qui posarà el punt final a la temporada de creuers 2015 de ports de la Generalitat. El vaixell arribarà a Palamós a les 8 del matí procedent del port francès de Marsella i preveu salpar cap a les 6 de la tarda cap al port de Barcelona. Aquest creuer de luxe porta a bord 406 passatgers, majoritàriament nord-americans, i 620 tripulants. Aquesta és la quarta temporada consecutiva que el vaixell visita el port palamosí, on enguany hi ha fet dues escales. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, valorava positivament aquest dilluns que aquesta hagi estat la millor de temporada de creuers als tres ports que gestiona la Generalitat si es miren les dades en el seu conjunt. Unes dades que, pel que fa al port de Sant Carles de la Ràpita, que recentment ha iniciat la seva activitat creuerística i ha tancat la temporada segona d'activitat amb increment respecte de l'any passat. Així, enguany, el port rapitenc ha rebut 6 escales del creuer Starflyer amb un miler de passatgers i mig miler de tripulants, uns resultats que suposen 2 escales més i el doble de passatgers que l'any anterior. L'activitat creuerística s'ha realitzat del 8 de juliol al 12 d'agost. Cada creuer a la Ràpita ha fet una estada de 6 hores, temps que ha permès als creueristes tastar la gastronomia local, banyar-se a les seves platges, visitar la ciutat i anar de compres. A més, les excursions més sol·licitades han estat l'observació d'ocells al Parc Natural del Delta, la ruta a les Muscleres i la pràctica d'esports nàutics a la Badia dels Alfacs. Aquesta temporada, el 80% dels turistes han estat majoritàriament europeus i un 9% nord-americans. Pel que fa a nacionalitats, la distribució ha estat la següent: 34% alemanys, 10% britànics, 10% italians, 10% suïssos, 9% nord-americans, 4% austríacs, 4% belgues, 4% francesos, 4% suecs, 3% canadencs, 2% australians i un 6% de la resta de nacionalitats. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, destacava que aquesta temporada de creuers ha estat la millor als 3 ports catalans i subratlla que això aporta nous turismes al territori. Santi Vila.
I la veritat és que hem aconseguit que sigui el millor any d'experiència de recepció de creuers en els 3 ports que gestiona la Generalitat de Catalunya i que en reben, Sant Carlos de la Ràpita, Roses i a Palamós. Palamós es destaca amb diferència i, a més, amb una característica molt especial, que els ciutadans que arriben al port de Palamós, que són més de 41.000, doncs en 3/4 parts doncs, passen el dia a Palamós i, per tant, es mouen, coneixen el municipi, el seu entorn, i fan la despesa doncs, que han de fer. Per tant, la dinàmica dels creuers ens està resultant molt positiva. Prop de 41.000 persones a Palamós, però més de 43.000 amb el sistema dels 3 ports, entre Roses, la Ràpita i Palamós. Per tant, ens ha funcionat molt bé, ho hem d'afiançar, ho hem de consolidar. Com sabeu, en principi vam pactar amb el Ministeri d'Interior que a partir de l'any que ve Palamós ha de ser port Schengen. Això vol dir que també et dona un reforç des del punt de vista de la capacitat de rebre gent de tot el món i fins i tot que les tripulacions d'aquest tipus de vaixells tinguin més confort de cares a fer possibles gestions, d'atracar a port, etc. Bé, per tant, valoració molt positiva, insisteixo, i una oportunitat perquè aquesta arribada de gent doncs, siguin revulsius econòmics i socials, de modernització, a Roses, a Palamós i a la Ràpita.
L'activitat de creuers als ports de Palamós, en Roses i la Ràpita i les seves destinacions turístiques es promouen en els principals fòrums del mercat creuerístic amb les marques Costa Brava, Cruis Ports i Delta Ebre Port. Ambdues se'n representen l'esforç i l'aposta institucional conjunta que fa Ports de la Generalitat amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, els ajuntaments de Palamós i Roses i les cambres de comerç de Palamós i Girona, en el cas de la Costa Brava, Cruis Ports, i amb el Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de la Ràpita i la Cambra de Comerç de Tortosa pel que fa a Delta Ebre Port.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Deltebre, ho fem per parlar del centre de formació Lopont, un centre que continua amb la seva tasca de formació i inserció. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El centre de formació Lopont de la Fundació Gentis treballa amb l'objectiu de tancar el cercle en l'àmbit de la formació ocupacional. Desenvolupen un programa formatiu innovador que dona sortida a les necessitats formatives i d'ocupació a col·lectius d'especial vulnerabilitat del territori amb la inserció efectiva en el mercat laboral com a principal objectiu. El seu model comporta una tasca inicial de prospecció per determinar les necessitats del mercat laboral, destacant les necessitats de les empreses en l'àmbit d'actuació. Escoltem la cap d'estudis del Centre de la Formació Lopont, Sònia Tomàs.
Neix dins d'una entitat sense ànim de lucre, concretament una fundació, que és la Fundació Privada Gentis, i neix per la necessitat de completar una mica els itineraris d'aquell alumnat que teníem en programes com els programes de formació i inserció del Departament d'Ensenyament per a joves de 16 a 21 anys. En principi neix en esta visió i després ho hem anat ampliant a l'ESO en general. No? Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre que estem inclosos dins en un grup d'entitats molt més grans que és Fundació Plataforma Educativa. La Fundació Gentis porta el que són programes de formació i programes d'inserció, sempre molt destinats a col·lectius de major vulnerabilitat, col·lectius en dificultats tant d'inserció com de formació, diferents problemàtiques. És igual una persona major que de 45 anys que un jove de, que està inclòs dins el sistema garantia juvenil que té de 16 a 29 anys. Avui concretament, bueno, també a banda de la part de l'ESO que portem des de l'OPON, tenim este programa de formació i inserció en el que han tingut dins de Deltebre, en l'àmbit de Deltebre, en un 90%, 90-100%, tots els anys tenim pràcticament tot l'alumnat des d'aquí de Deltebre. I és este perfil de 16 a 21 anys que, bueno, un cop fan l'orientació a l'institut o, sense haver fet l'orientació a l'institut, decideixen deixar d'estudiar, i este és un recurs més per poder introduir-los altra vegada o dins el món laboral, perquè hi ha una part molt important de professionalització, o dins el circuit altra vegada la formació reglada, perquè els preparem per anar en una prova d'accés de grau mig, a banda de treballar moltes altres competències que dins en una aula de l'institut ja se'ls ha fet molt feixugues de treballar. Pues la responsabilitat, el tema de treball en equip, des d'una visió molt propera en l'alumnat de tot l'equip docent.
El centre de formació L'OPON forma part de la Fundació Gentis i la Plataforma Educativa i compta amb una seu a Deltebre des del 2011 i amb tres centres més a Amposta, Tortosa i Tordera. Si voleu conèixer els cursos que ofereix, podeu visitar la web centredeformaciolopon.org.
Gràcies, Lluïsa. I a la recta final del nostre temps d'actualitat parlem d'un dels actes tradicionals que estos dies se celebra no només a Alcanar, municipi del qual en parlem, sinó també a molts dels municipis del territori. Parlem de l'encesa de l'enllumenat nadalenc, un acte que a Alcanar i les Cases s'ha programat per al proper dijous, dia 3 de desembre, a partir de les 6 de la tarda, en el cas de les Cases d'Alcanar, a la plaça Sant Pere, i una hora més tard, a la plaça Major d'Alcanar, a les 7 de la tarda. Tota una activitat que comentava la regidora d'ensenyament a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carme Navarro.
Sí, com tu molt bé has dit, este dijous, dia 3 de desembre, organitzem l'encesa de llums del nostre municipi. Aquesta encesa té dos parts. A les 6 de la tarda quedarem a la plaça Sant Pere de les Cases per a dur a terme tota la programació i a les 7 de la tarda a la plaça Major d'Alcanar. La veritat és que és una activitat que vam encetar i que vam engegar i que ha anat creixent en el temps, perquè hem anat detectant, no, d'en quina manera la podíem vestir i aconseguir que fos un acte totalment complet dirigit a la part més jove, no, del nostre municipi, però val a dir que no només els més menuts hi participen, sinó que al final també s'hi afegeixen, pues, les famílies, no, perquè no deixa de ser un acte dirigit a tot l'entorn familiar. Comptem, per supost, en la col·laboració de diferents entitats que també es van engegar a aquest projecte, que els agrada i que volen col·laborar de forma totalment voluntària, i gràcies a ells, pues, podem tindre un acte de moltíssima qualitat. Bé, a les Cases ens trobarem a les 6 de la tarda, com he dit, a la plaça Sant Pere, i allí comptarem en la col·laboració de l'equip humà de la Biblioteca Trinitari Fabregat i lo conte que durant uns dies s'ha anat treballant a l'escola de primària, a la llar d'infants i als centres de suport familiar del municipi. Allí vindrà, pues bé, una noia de la biblioteca, en este cas Eva, que ens acompanya cada any, i ella ens contarà este conte que ja s'ha estat treballant. Contarem també en la presència màgica del senyor Nadal, que també ens ve acompanyant tots els anys, perquè de fet ell és l'encarregat d'encendre les llums que il·luminaran el nostre municipi durant tot este període de festes fins que arribi el dia de Nadal, i els xiquets i xiquetes que han estat treballant desitjos als seus centres educatius els penjaran allà baix a les Cases, a la plaça Sant Pere, allí al Pou, i li donaran temps a Nadal per a que els vingui a recollir i els pugui fer realitat durant aquest any 2016 que entrarem. Comptem també en el suport incondicional de l'AMPA de l'Escola Marjal de les Cases, que ens prepararà una xocolatada per a donar aquesta festa, pues, un to una mica més dolcet, i ens acompanyarà també en una actuació la rondalla parroquial de Sant Pere de les Cases.
Això serà a les Cases i aquí al Canà.
I aquí al Canà, en el mateix format d'organització, ens trobarem a la plaça Major. Ens acompanyarà també Eva, de la biblioteca, que ens contarà el conte. Ens acompanyarà Nadal, perquè també en la força de tots els xiquets i xiquetes i dels pares i mares i familiars que els acompanyem a la plaça puguen encendre les llums aquí dalt al Canà. i el que n'acontem també en l'actuació del Cor Júbilo, que l'any passat se van estrenar acompanyant-nos i enguany han volgut també posar el seu granet d'arena. L'AMPA de l'escola Joan Bautista Serra ens prepararà la xocolatada que donarà aquest punt dolcet, com hem dit abans, ja a la festa.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Nou mes. Aquest desembre que ens porta una temperatura sota zero, que també hem congelat a bona part de l'interior prelitoral i aquests valors entre 0, 3, 4, sota 0, gairebé tota la plana de Vic, 2, 3, 3 i mig sota 0. I destaquem Prades a la població amb 5 sota 0, però a la zona de Closos han baixat gairebé a 8 sota 0. També algun sector de la Cerdanya, la zona baixa de la Cerdanya, amb aquests 7, 8, gairebé 9 sota 0. A la comarca de la Selva, la zona interior, també la Garrotxa, algun valor entre 1 i 3 sota 0. Per tant, ambient força fred. Avui, com a novetat, a part d'aquest valor negatiu, a la ciutat de Lleida hi ha la boira, una boira que afecta bona part del Segrià i que li pot costar fins a migdia aixecar-se. No creiem que sigui persistent, però l'ambient allà és més humit. Anticicló, temperatura suau de dia, freda de nit i pressions al voltant de 1030-1033 hectopascals ens acompanyaran les properes jornades en perspectives d'aquest petit front que podria fregar el Pirineu entre divendres a la nit i dissabte al matí. Per tant, el pronòstic ve marcat per això, per aquest sol, per aquesta boira cap a Lleida, aquest ambient una mica fred, tot i que a la costa hi ha hagut mínimes de 7, 8 o 10 graus a la ciutat de Barcelona. I bé, sol a la tarda, temperatures suaus, agradables, la majoria de 14, 18, algun valor de 19, 20 graus, amb bona mar en el dia d'avui, mar arrissada com a molt a la tarda a Marejol. També farà sol a Castelló, a les comarques de València, Alacant, algun nublet baix i aïllat a la zona de Mallorca, amb bona mar en conjunt. Setmana tranquil·líssima, potser a muntanya, alta muntanya, baixa un pèl la temperatura dijous, divendres, amb el pas d'aquella petita pertorbació que ens pot donar algun núvol més entre divendres i dissabte. Poca cosa més.
Amb la previsió del temps, com cada dia, arribem també avui, dimarts 1 de desembre de 2015, a posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat, una jornada més, presentat i conduït per qui us parla, Domènec Ramal, elaborat també amb la col·laboració dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Un temps que demà, a la mateixa hora i al mateix dia, el tornarem a posar en antena. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.